Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Tothom té l'oportunitat de conèixer els diferents presidents de la Generalitat de Catalunya i del govern espanyol. El nostre convidat els ha tractat a tots. El llibre que ha escrit i que es titula Presidents de prop n'esbosa un perfil. Des de les ànsies de figurar a nivell internacional que tenia José María Aznar, els silencis de José Montilla o els imprevistos de Pasqual Maragall. Saludem a aquesta hora de la tarda, com dèiem, el cronista parlamentari i director del programa Parlament, el periodista Josep Maria Martí. Senyor Martí, bona tarda.
Bona tarda.
Benvingut al programa. Bona tarda.
Que, per cert, ens ha sorprès descobrir que abans de dedicar-se a la política, va ser periodista, va exercir de periodista esportiu i que va cobrir el Mundial d'Argentina del 78. És a dir,
sí,
que
senyor.
Va viure el Mundial que va guanyar, un dels Mundials que va guanyar Argentina.
Un dels dos que ha guanyat Argentina. Sí, va ser el meu primer viatge a Amèrica, em va fer molta il·lusió, era molt jove, i la veritat és que m'ho vaig passar molt bé a Argentina, tot i que hi havia dictadura, hi havia el Videla.
Sí, exacte.
Però... Sí.
Exacte. Que es deia que si hi havia hagut en aquell Mundial...
Tupinada.
No, vostè creu que sí o vostè que el va viure in situ?
A la final... A la final, que es va criticar molt, a la final, per mi, no. Perquè realment, quan faltaven dos o tres minuts per acabar i estava el partit 1-1, Rensenbrink, l'extrema esquerra d'Holanda...
Que és la final Argentina-Holanda, no?
Argentina-Holanda, la final, sí. Argentina-Holanda, perdó. Doncs va haver-hi un contraatac d'Holanda i Rensenbrink va xutar al pal. Clar, faltaven dos o tres minuts, només. Si fica aquell gol, allà no hi ha manera de tupinada. Llavors va venir la pròrroga i a la pròrroga, mira, 3-1 dels argentins. Ara, per classificar-se per la final va haver-hi un partit molt sospitós que Argentina va guanyar 6-0 a Perú. I aquí sí que el porter de Perú era argentí, nacionalitzat, aquí es va parlar, però esclar, això és molt difícil de demostrar.
Clar. Suposo que deu guardar un record extraordinari, no?, de viure aquell Mundial i de que l'Argentina, en aquell cas, va, el país que l'organitza guanya el Mundial, no com ara que a Brasil han organitzat el Mundial, però clar, no ha guanyat la seva selecció.
Sí, jo m'imagino, a més... També altres vegades he estat a Brasil veient futbol, que a Brasil el futbol en aquella època era, suposo que és igual, és com una religió, és una cosa que ultrapassa fins i tot, allò, vas a un local, coneixes gent, coneixes, en aquell moment era solter, coneixies senyoretes i tal, i parlaves de futbol, i lligaves parlant de futbol, cosa que no és habitual, això, eh?
No, ara ja més, ara ja potser sí, però abans
clar, no,
el 78 era més complicat.
I Argentina també va ser una... Aquí sí que va haver-hi una utilització política, hi havia la dictadura del Videla i realment van començar allà, que si l'Argentina, que si les Malvines, ja va començar el soroll de les Malvines també, que després al cap de 4 anys hi va haver guerra i sí, tot el país per guanyar tal, i realment va ser una qüestió d'estat, una qüestió de país, era orgullo patrio herido i sí, va haver-hi una manipulació que jo, com que vaig viure al final del franquisme, no em venia de nou tot això, ja veia
ja
per on anava el tema.
Ja sí.
Però el curiós és que durant el Mundial van presentar una imatge, això també és normal en una dictadura, una imatge d'Arcàdia Feliz. Tot era fantàstic. A mi em va agradar molt l'Argentina, tenia amics, i al cap d'uns mesos, amb un amic meu d'aquí de Barcelona, Alfredo, vam tornar. I ell em deia, escolta, però és que allà hi ha dictadura. Home, és fantàstic, fantàstic. Només arriba a l'aeroport de Ceiza, el tros de Ceiza a Buenos Aires, ens va parar una patrulla militar i ens va posar, de veritat, contra un cotxe apuntats. Pura rutina, senyores, fins que no els hi vaig dir, passaporte, periodista, hosti, estuve l'any passat, llavors ens van deixar. O sigui que això, ull amb les utilitzacions aquestes partidistes, perquè, ull, sí.
Va canviar la perspectiva.
Però el record que tinc de l'espectacle, sí. Fantàstic, ara, utilització política tota.
El Josep Maria Martí se li ha girat feina, ho dic, per l'actualitat política del dia. Per exemple, tenim nou secretari general del PSC, que és Miquel Iceta, i serà el president del PSC, l'Àngel Ros. No sé si... ho sé, que ha tingut tracte amb ells. Què tal, Miquel Iceta? Quin dibuix faria de Miquel Iceta com a polític? I ara, el nou ideòleg d'aquest nou... O, si més no... ara li pregunto al senyor... al Josep Maria Martí.
No gaire nou, senyor Marcelí, perquè gairebé és de la mateixa quinta, no? No. Porta molt temps, i abans d'estar al partit... No, ell mateix fa broma, ell té molt de sentit de l'humor, per això ho he dit, ell mateix ho està dient aquests dies. Home, jo ja sóc el veterà aquí, el més veterà de tots. Jo sóc més veterà que ell, professionalment, eh?
Ell, i abans té, humor, aquí... té un humor càustic,
és àcid, és àcid.
Ara,
és
càustic, amb sí, molt àcid, eh?
Ell és maquiavèlic, és florentí, és allò que sí que... Ell, molt intel·ligent, molt intel·ligent. És molt aficionat, per exemple, a temes d'internet, compra llibres, una de les seves aficions és comprar llibres a l'estranger, està sempre connectat a les xarxes, pensa molt, pensa bé i orienta bé. Per exemple, José Montilla, bé, els escrits de Montilla estaven inspirats o fins i tot més per Iceta. Vull dir, és una persona amb una intel·ligència extraordinària. Ara, és una persona de partit i és una persona... I aquí mullo una mica, però penso que ell més que PSC, ell és del PSOE. Ell va començar a posar-se en tema polític de veritat a Madrid. Va ser allò que li diuen els fontaneros, els lampistes, els que estan per sí, sota, remenant i tal. Sí.
Les clavegueres del partit.
Les clavegueres. Va estar al Ministeri de Defensa. Va estar a Moncloa.
Però tot això a Madrid?
Sí, 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 a Madrid, a Madrid. Coneix bé Ferraz. I Moncloa no és només un palau, és un complex que allà hi ha palaus, jardins, allò t'hi perds, allà és immens. I el Iceta és el que no es perdia, que ho coneixia tot perfectament. Sí, sí, sí. I aleshores, esclar, és una persona que farà...
Polític, un polític amb...
sí, sí,
de pes.
De pes, i que farà... Difícilment s'enfrontarà
amb
Ferraz.
Mai, tot i sí. Que va venir el següent que li anava a preguntar, que aquest, suposo que aquest ja no el coneix tant, perquè, en fi, aquest sí que acaba de sortir de...
Sánchez.
Sí, del rovell de l'ou a nivell polític, és Pedro Sánchez, que va venir a... Va fer aquí, quan van fer les primàries, amb una entrevista, en aquest cas, als matins de TV3, fins i tot va dir que no li agradava la pregunta de Miquel Iceta, que vaig pensar, home, si ja no t'agrada la pregunta de Miquel Iceta...
Anem malament.
Ja anem,
no anem bé.
Anem molt malament,
no? Anem bé,
no?
No anem bé. Tot i que inicialment semblava força...
Sí, que...
Eh? Sí, però sí, va rectificar. Sí. Però en el Medina també li va passar això. Perquè Medina va dir, sí, jo crec que Catalunya té dret a expressar-se. Va sortir una fotografia amb l'Alfonso Guerra, casualment, i l'endemà ja Medina va dir, no, és que no se m'ha interpretat bé.
Això passa
al final,
molt.
Sí, excepte el que ha quedat el tercer, aquest, el professor de filosofia andalús,
sí. Aquest estava per la consulta.
Però ja hem vist els vots que ha tret, eh?
Exacte. Pobret,
aquest, sí.
Per què sempre es mata el missatger? A nivell polític. Sempre la culpa és no se m'ha interpretat bé, no s'ha traslladat bé la meva...
És el més fàcil. És el més fàcil dir que no se m'ha interpretat, és que es va tallar l'incert precisament, perquè, clar, és que televisió o ràdio, clar, els incerts es tallen, jo volia matisar... Escolta, ho saben perfectament, que són 20-30 segons, la mida exacta ho saben els polítics perfectament. Jordi Pujol sempre deia allò, voleu la pastilla? I la pastilla era, pam, te la clavava.
Ah, ja anava, ja anava
això és una de les coses que explica el llibre que fa gràcia, sí, perquè vostès li diuen, quan ha de durar la pastilla?
És genial.
Sí, perquè, esclar, aleshores tens aquell tall o aquell incert que es diu en llenguatge televisiu, que és fantàstic per posar i il·lustrar la notícia.
Ara n'hi ha un altre, polític, passem d'una cosa a l'altra,
no,
sí, que,
no.
Que és l'Oriol Junqueras.
També te'l fa.
Sí. És impressionant.
Fixa't.
Fa el tall i quan surt a l'hemicicle, quan surt al faristol, en els debats que està pautat el temps... Clar, quan és la sessió de control són 2 minuts i mig, això és i 2 minuts i mig el que contesta el president en aquest cas, això és més fàcil. Però quan són debats, debat d'investidura, el debat de política general, que tenen mitja hora i que hi ha diverses intervencions, doncs li queden 14 minuts 28 segons. Escolta... als 14 minuts i 15 segons veus que hi ha, i mai sense consultar un paper, jo estic impressionat amb en Junqueras, i ja comença la cadència de la frase final, pam, i t'ho clava amb una diferència de 4 o 5 segons. És impressionant el Junqueras.
I sense paper, eh?
Sense paper, sense sempre.
Papers, sempre va sense papers.
Té un truc. L'hi he vist fer així. Entra dintre de l'hemicicle.
Primer que ningú.
Es queda sol a l'hemicicle, en el seu escó, 10-15 minuts, sol, concentrant-se. I per això, si el ple, per exemple, comença a les 10, ell a 2 quarts, a 1 quart i mig, 2 quarts, ja està allà. Ben està a 5-10 minuts, 10 minutets. S'aixeca i ja està. Llavors entren els altres, patapam.
I què fa? Vol dir que durant aquella estona pensa el que dirà?
Jo li vaig preguntar, dic, escolta, però què fas? Diu, no, em preparo, m'ordeno una mica... És que el Junqueras, clar, on parlo el llibre, ja potser amb una segona edició...
Una segona edició, clar.
Tal com va la cosa,
ara tindrà Miquel Iceta, tindrà els millors de Podem, potser a de Colau, vull dir, clar, aquí és la feina.
Aquí està, perquè la presidenta del Parlament, que clar, evidentment no hi surt, clar, em va comentar el que més il·lusió em faria, ha costat molt que hi hagi una dona presidenta, però el que més il·lusió em faria seria que hi hagués una dona presidenta de la Generalitat o del govern central. I en aquest discurs hi va afegir la Marta Rovira, d'Esquerra Republicana, sí, persona també a considerar, evidentment la Joana Ortega, que és vicepresidenta, o sigui que jo no, i no descarto, que en qüestió de 5 sí, anys, sí, o a Catalunya o a l'estat espanyol hi hagi... L'estat espanyol pot ser que trigui una mica més, però a Catalunya una candidata potent dona i pot ser, sí.
I quina veu, la, ara potser s'enfadaran alguns, però la que veu amb la que li diu o digui, en aquest cas, no un nom, sinó diferents noms, que veu amb possibilitats d'arribar a ser presidenta de la Generalitat? Hi ha algú avui dia que diu aquesta...
Bé, ara acabo de dir
Marta Rovira.
L'acabo d'esmentar. El que passa és que Marta Rovira, esclar, amb el... Mireu que en política, històricament, sempre sol haver-hi les dues parts, el policia bo i el policia de ben dolent, que es diu. A la mateixa època del Felipe González, i el Felipe González i l'Alfonso Guerra.
Sí, però l'Alfonso Guerra molt bé no queia,
No, per això, era el dolent.
Potser Marta Rovira és la seca.
Sí, és la seca. O sigui, no és l'antipàtica, però és la seca.
Ah, exacte.
Poc, o sigui...
Per això li dic que no li veig moltes possibilitats.
No, clar. Però sí que té projecció política i preparació. El que passa és que moltes vegades, això passa amb l'Artur Mas també,
que és el sec.
Sí, però és que són tímids. L'Artur Mas és tímid, i això al final ell m'ha reconegut.
Bueno, és que em parla el llibre vostè.
Ell és tímid, a base d'entrevistes i de sortir aquí i allà.
Vostè diu que té caràcter tancat,
sí,
que li costa obrir,
sí,
i a vegades dona la sensació que és esquerp i antipàtic.
Ell n'és conscient, d'això. Ell és conscient.
Això com és que no ocorreix? Perquè el Pujol, sí, al contrari, el Pujol de seguida se t'abraona i et dona la mà, i d'on ets, i què fas...
I si és la segona o tercera vegada que et veu, escolta, i el teu cunyat, que oi que pujava la...
Sí.
Impressionant, la memòria del Pujol...
Això no és un mite,
No.
És real.
És impressionant. Només he conegut i se sap que hi ha una altra política, l'estat espanyol, que era igual, en aquest sentit, no políticament, no, valga'm Déu, era el Manuel Fraguer i Barné. Manuel Fraguer i Barné es passava tots els caps de setmana, és clar, la gent em diu, com és que... Jo vaig viure uns anys a Galícia, com és que el Fraga guanyava les eleccions? Doncs mira, es passava els caps de setmana, o sigui, no hi havia una altra vida pel Fraga i pel Pujol gairebé tampoc, no hi havia una altra vida que dedicar-se a la política, i es passava els caps de setmana anant a les aldeïnyes, als llocs petitets, parlant, jugant al dòmino amb els paisanos, esclar, i amb una memòria impressionant. Amb la qual cosa, quan tornava al cap d'un any allà a jugar la partida, i vostè i tal... Esclar, la gent... Com no l'ha de votar la gent?
I això els encantava.
Avui en dia es nota molt a faltar, això. I l'Artur Mas sí que se n'ha donat compte d'això, n'és conscient. Per exemple, jo explico en el llibre com se'n va... Jo segurament és un dels que més contacte hi he tingut, però per una qüestió tangencial i casual. Resulta que la seva esposa, l'Helena Rakosnik, de jove, havia sigut veïna de la meva dona. I veïna, i l'Helena era fins i tot la cangur dels germans petits de la meva dona. Aleshores, un dia, però ja fa anys, li vaig comentar, en un dinar de Nadal, record, quan es feien dinars de Nadal, perquè ara ja el tema de l'economia s'ha acabat, això, s'ha acabat. I li vaig comentar, digues, president... No era president, era els 7 anys aquests de l'oposició. Dic, m'han dit això, tal... ja ho preguntaré. No, i a partir d'aquell dia la cosa va canviar. Li va fer gràcia? Sí. Escolta,
però primer ja ho preguntaré.
Sí. Oh, però li van donar records de la sogra.
A partir d'aquí... sempre, ell és molt educat, és molt correcte amb tothom, però a partir d'aquí sempre records a casa, sempre em diu records a casa, i parla i tal... Mai m'ha donat una exclusiva, o mai. Però, com a mínim, notes que quan jo estic amb ell està com més relaxat. Però normalment es tanca molt. I els polítics hi tenen molta por, i cada vegada més... sembla com els futbolistes, que es tapen la boca quan fan qualsevol comentari, no? Li tenen molta por als micros oberts i tal, i tot i tenir-li por, mira la de barbaritats que passen amb els micros oberts,
Sí, sí. Alguns tenen el micro davant i fan com si no sabien què és el cas del Piqué, no? Ah, que en aquest cas seria en l'àmbit futbolístic. Parla del caràcter tancat, això sí, parla de la lleialtat, com ho explica en el llibre, comenta que és un home que perdona errors però no deslleialtats.
És veritat.
N'ha tingut molts de... Vostè que segueix la vida política, vostè creu que ha tingut molts, molts deslleials, Artur Mas?
No diré cap nom, eh?
No. Però sí, jo li pregunto si...
Sí que n'ha tingut, perquè, esclar, ell és una persona... Va tenir una dificilíssima tasca, que és substituir una persona com Jordi Pujol, que jo en el llibre el defineixo amb una paraula, el president.
Ara hi anirem.
Sí. Doncs, esclar, ell guanya les eleccions contra tot pronòstic, l'Artur Mas, però per molt poc, i es fa el primer tripartit. no és president, Convergència perd molt, molt poder, i després hi ha una segona elecció que torna a repetir-se la història, i llavors és Montilla. Primer és Maragall, després és Montilla. Esclar, dues legislatures seguides, sense poder, i ell només té un nucli dur, allò, el pinyol que li deien, té un nucli dur no massa ample, que li donen suport i que alguns amb més capacitat, altres amb menys, ara estan tots en el seu entorn, no han abandonat algú. I això que ha rebut pressions perquè algun del seu entorn, no necessàriament polítics, però del seu entorn, home, aquesta persona l'hauria d'estar substituït. No, ell...
Fidel.
Fidel amb els que han estat lleials i fidels amb ell. I va haver-hi alguns que es van baixar del vaixell, evidentment. I quan han intentat... És que no ho han ni intentat tornar, perquè això és implacable.
I quina relació mantenen amb... O sigui, la relació entre Duran Lleida i Artur Mas, quina és? No, a nivell... Vull dir, són amics, no són amics...
No, té una relació...
Professional.
Podríem dir professional, i fins on jo sé, tenien, perquè, esclar, ara, en els darrers anys i mesos, i setmanes i dies, estan passant tantes coses que, esclar, l'evolució és... Però hi havia un pacte, fins on jo sé, un pacte fins la consulta. Després de la consulta ja en parlarem. Però fins a la consulta, perquè se celebrés la consulta. El que passa és que...
Potser es trencarà abans el pacte de la consulta.
Altre, sí.
Això és el que em deien a mi aquest cap de setmana.
Què dius ara?
Sí.
El que em deien és que abans de la consulta hi haurà...
Qui t'ho ha dit?
Bueno, doncs què li importa? Tinc les fonts, qui t'ho ha dit? Però amb gent que parlo, em deien això, aquest binomi no arriba abans de la consulta.
Va haver-hi,
en tot cas ho dic jo, no ho diu el Josep Maria Martí.
No, va haver-hi un moment clau, que això sí que, no diré el nom, però sí que jo estava allà, al final, l'acte final de la primera, la legislatura anterior, la que va durar dos anys i la que va permetre la primera presidència d'Artur Mas. Acte final, Palau Sant Jordi, i ple, un ple a vessar, 12-13 mil persones, parlen els quatre caps de llista, el de Tarragona i Girona, no, el de Barcelona era ell, no? Primer parla això, Lleida, Tarragona, Girona, Duran Lleida i, finalment, el candidat. Tot correcte, i quan Duran s'aixeca per acostar-se, tota la graderia comença a cridar Ininda, independència. No el deixaven parlar. Això s'ha anat repetint, perquè en aquestes eleccions europees, clar, Duran va dir, no, és que no em trobo bé, tal. No, és que no el deixem parlar, els seus. O sigui, els mítings de Convergència i Unió no pot parlar. I això, aquell dia, jo estava al costat de més, mira, estava allà...
Sí, on s'ha d'estar?
On s'ha d'estar, sí, però casualment estava al costat d'uns líders d'Unió Democràtica, i que els coneixia de quan vaig estar a Madrid i tal. I em van dir, la coalició s'ha trencat. El Duran això no aguanta. S'ha trencat. No vol dir que es trenqui ara mateix, però això ja és massa.
Miri, coincideix amb el que em deien, que si arriba la consulta, Unió no anirà junts amb...
A les europees.
A més, el que em consta a mi, que Unió no anirà amb Convergència a afrontar la consulta.
En tot cas, és refer, potser, refer el pacte que hi ha actualment, no?
Ho veig molt difícil. A les europees...
Sí, ara
fa quatre dies. Convergència va arribar a negociar i a pactar, i estava tothom d'acord, a anar amb Esquerra Republicana una candidatura única, i Esquerra deia que amb Unió, i Convergència estava disposada, vamos, estava assumit, bueno, doncs anem sense Unió. Estaven ja, i havien decidit. I sabeu per què no hi van anar? Perquè resulta que van fer enquestes, i anant junts traien uns resultats. Però anant per separat Esquerra i per separat Convergència...
En traien més,
perquè hi ha allò irreductibles d'Esquerra Republicana, que deien, no, jo amb aquests no hi vull anar, irreductibles de Convergència i Unió, que deien, no, amb els d'Esquerra no hi vull anar. Pues, per això no hi van anar, però si no, ja s'hagués trencat el pacte fa quatre dies.
Fixa't.
Parlàvem de Pujol, que vostè el defineix com el president, no? Quan diu que és el president, què vol dir? O sigui, perquè tots han estat presidents.
Sí, però ell, amb una paraula, ha exercit, s'ho ha cregut, ha estat les 24
hores. Però s'ho han cregut tots, no? Maragall no exercia també així? Vostè,
Maragall jo el defineixo...
L'imprevisible, no?
Sí, l'imprevisible per...
Un nen gran, li dic jo. Un nen gran, totalment imprevisible.
Hi ha un parell d'anècdotes que són d'aquestes.
Bueno, un moment, anem a pams.
No, perdó, és veritat, estem avançant.
N'expliquem res, algunes puntuals, perquè després heu de disfrutar del llibre, eh? Però, per exemple, de Jordi Pujol, destaca opinions clares. I després, això que m'ha cridat molt l'atenció, el Singuerlín. Què és això, el Singuerlín?
Singuerlín és un barri...
O sigui, del president Pujol explica que és un gran seguidor del Tour de France. Mira, aquests dies hi ha el Tour. Per tant, el deu estar enganxat veient-lo.
I el Rajoy també, eh?
I el Rajoy també, exacte. Del Futbol Club Barcelona, de l'Espanyol, i del Singerlin. Llavors, expliqui'm això del Singerlin.
Això és a l'any 82, 83, al principi, la primera legislatura del Pujol, un dia amb un grup de periodistes allà, i diu això, va dir això, sí, sí, és que a mi m'interessa molt l'esport, un acte esportiu, m'interessa molt l'esport, m'interessa el Barça, el Joventut de Badalona i el Singerlin. I ens vam quedar uns quants parats, què passa, no? Sí, sí, perquè el Singerlin jo el segueixo, i se'n va allò que feia, i se'n va anar. I el Singerlin és un equip, no sé si ara està a segona regional o a tercera regional.
No l'he de dir, ara buscarem, perquè clar...
Jo crec que està a segona regional, jo diria. Estava a primera regional i va baixar. És un equip molt modest, d'una barriada molt modesta de Santa Coloma de Gramenet. I el seguia. I llavors, esclar, els del Singerlin se'n van enterar, el van convidar i sí, un dia van allà i va parlar amb ells i van a veure un partit de futbol i tal. I sí, m'ho crec, perquè és que realment era imprevisible.
I també ens hem de creure que Jordi Pujol escoltava el cotxe oficial Los Chunguitos?
Jo l'he vist en un acte, no sé exactament, era nou barris, no sé, eren unes municipals, em sembla, eren unes municipals. El Duran Lleida i ell fent palmes. El Duran Lleida més que ell. Amb Los Chunguitos. Això sí que l'he vist jo.
Amb Los Chunguitos, sí.
Si en el cotxe portava, no ho sé. Però, per exemple, aquests de Santa Coloma... de Cornellà, els Estopa. Els Estopa,
sí.
Ell és molt curiós. Jordi Pujol és una persona d'una curiositat i mai es cansa de preguntar, de fer coses, i el que no ho pregunta, tranquil·lament. I els Estopa sí que li havien parlat, llavors em consta que va escoltar per escoltar les lletres, i un dia, un bar, els pares tenen un bar allà a la barriada de Sant Ildefons, que es diu l'Espanyola, i ell va fer parar també, va anar i els hi va parlar. El Mas també hi va anar, en aquest bar, per cert. Mm-hmm. Però aquestes coses a la gent li agraden molt, perquè sent la proximitat de la política.
Clar, però clar, jo com que sempre sóc molt incrèdul, doncs clar, al final, sap, no m'acabo de creure que Pujol, no el veig al Pujol escoltant la Chunguito.
No, jo tampoc.
I allò del cotxe oficial, posa'm els que em tinc ganes de relaxar-me.
No? Però abans d'anar a un acte o
d'informar-se, sí. Això sí, perquè s'informa de tot, de qui és, qui no és, etcètera, etcètera.
Aquí està.
I el llibre te'n parla de Pujol i parla de José María Aznar, del qual diu que el que li agrada és ser referència, que es parli d'ell a nivell internacional.
A qualsevol preu.
A qualsevol preu. I, realment, hi va arribar hi va haver-hi algun moment d'un cert feedback, per dir-ho finament, de bona relació entre Pujol i Aznar, o era pur interès? O sigui, van arribar allò de l'Aznar i hablo amb mi...
Mentida.
El català en intimidad i los catalanes i tot... O tot allò va ser...
No és veritat.
Tot i que déu-n'hi-do, Aznar... Sí. Perquè això mai... A mi sempre es fa referència al pacte del Magí. Home, déu-n'hi-do els gols que li... Els gols, vull dir, les coses que va accedir...
L'Emili.
Exacte. El servei militar va ser una proposta de Convergència i es va tirant...
No, o sigui, perquè li interessava... Bueno, no, és un pacte.
Sí, bueno,
jo cedeixo per aquí i tu cedeixes per allà.
No, però vull dir que déu-n'hi-do, Aznar, en la primera legislatura, les concessions que va... Després ja no.
No, gens.
Però entre ells dos hi va arribar res. Fred.
Jo diria que no. Són professionals de la política i varen escenificar bé el tema.
Sí, me'n recordo.
Però deies això, i això m'ho han preguntat moltes vegades, però realment parlava la intimitat català.
Sí.
Mira, en aquella època estava a Madrid, era el delegat de TV3, i en aquella època no hi havia encara la situació econòmica i les retallades i tot això, i seguíem tots els viatges internacionals de la presidència del govern en aquell moment. O sigui, el que ara fan en Capella em va substituir a mi. Doncs jo vaig viatjar molt amb l'Aznar, en l'avió aquell, l'Air Force One, sí. Però en versió cutre espanyola.
Aquest que s'espatlla.
Sí.
Home, vostè explica
aquest
com és
aquí.
Jo sí. Ja n'hi ha dos, un de la Casa Real i un de la presidència del govern.
Hi ha diferents parts en aquest vaixell.
Sí.
Però com és que sempre estan espatllats?
Sí. A veure, que són moltes preguntes. Sí. A veure, sí, és que això de l'avió té gràcia. No, doncs jo vaig viatjar molt amb l'Aznar. I allò en els viatges, en l'avió, per exemple, que té diversos compartiments, davant va el president. I d'això, després van els seus assessors, o sigui, va baixant de nivell, i al final de tot, hi ha els guàrdies civils d'escolta i els periodistes, al final de tot. Però en els vols transoceànics i tal, hi ha un moment sempre doncs, que s'aixequen, i hi ha el ministre, el que sigui, i et barreges i parles, i són moltes hores. Escolta, mai li vaig sentir dir ni bon dia, ni bona nit, mai. Va tenir moltes oportunitats. En aquell moment, ara estic recordant un viatge a Colòmbia, Perú, en Piqué era el ministre de portaveu, i havíem fet, doncs mira, amb els catalans, allò, el Josep Piqué, el Capella, que també viatjava per Catalunya Ràdio, el Josep Maria Brunet de La Vanguardia, 4 o 5 catalans amb l'Aznar. I la Botella, sí que, l'Anna Botella intentava ser més simpàtica, però el noi l'Aznar és que ni bon dia, que no gustava. Jo mai li he sentit dir bones absolutament
dies,
res.
Bueno.
I això de l'avió, doncs sí, tenia gran. Bueno, mira, pel que caminàvem jugant a xinos i això amb els guàrdies civils, cosa que era molt útil, perquè estar bé amb els escoltes és bàsic. Que et coneguin els escoltes és bàsic per treballar. Perquè si els escoltes se't posen, com li va passar a Pedro J. Ramírez durant una temporada a Madrid, es posen aquí o allà, no passa si no tens informació de res, eh? Sí, o sigui, estar bé amb els escoltes és una qüestió conjuntural, també, però sí.
Una de les coses que explica divertida i sorprenent del José María Aznar quan era president és que va fer una visita en Duran i Lleida.
Oh,
va venir cap aquí, a la Costa Brava, i es veu que el Duran i Lleida, me l'imagino...
Qui va fer?
L'Aznar va anar a la Costa Brava. Ah. Sí.
L'Aznar va anar a la Costa Brava a l'època aquesta del Pacte del Majestic, quan s'havia aconseguit, perquè no va treure, va ser l'amarga derrota que van dir, va guanyar, però res, per un punt de distància, i llavors va necessitar Convergència i Unió i PNB. La primera legislatura de l'Aznar, aquesta que efectivament va anar bé.
Que anava de simpàtic.
I llavors anava de simpàtic. I una de les simpaties, allà a Madrid, en el Duran Lleida, li va dir, oye, esto... L'Aznar tenia ganes d'anar al Bulli. El tema és aquest. L'Aznar volia anar al Bulli. Oi tant. Doncs clar, és que...
Ara ho entenem, doncs.
Tot volem venir.
I aleshores li va dir, oye, Durán, bueno, ja, sí, vengo a Barcelona tal dia, en verano, i Durán va dir, home, jo estic a casa, és veritat, a casa dels meus sogres, allà a Begú, sembla que és, no, Begú. I, bueno, estic allà i tal, i vaig, tu passo a recoger, i tal, con Anna, i molt bé. Llavors, en Durán només li va demanar una cosa, sisplau, sí, jo parlaré amb el Bulli, no et preocupis, oi, és que tant, vale. Dic, però escolta'm una cosa, no vingueu, la família de la meva, els meus sogres, tal, són gent gran, no vingueu massa aviat. No, home, per favor. A les 8 del matí estaven allà, sense avisar.
A casa seva?
A casa dels sogres.
Però això no es fa.
Oi, aquí està.
Oh, i a més amb taons.
Aquí està el tema.
A les 8 del matí.
A les 8, 8:15. I van pactar...
Sí, però què els van dir?
Informal. Vamos, informal, i daremos una vuelta por Bagú, i luego ya iremos a comer al Bulli. Pero informal. Sí, hombre, por supuesto. Diu que la Botella portava uns tacons de 2 pams.
Macos per talonets. Passejar per Begur, també, eh?
Sí, bueno, és que jo no sabia, esto de Begur, no. Tot el que arriben allà, sirenes, això, tal...
Sobre desplegament volant.
I va anar... Mira, la casualitat, o el que sigui. Resulta que allà hi havia el jardiner, a la casa d'això, i estaven fent unes obres i no es podia baixar en aquella hora. Estaven preparant-ho per quan vingués l'Aznar al migdia i no es podia baixar per l'escala. I llavors va dir, clar, surt el Duran, pipat, tot, imagina't, la gent, els nens, els llits, tot.
A les 8, bueno, a l'estiu,
sí,
és igual.
Sí, a les 8, quarts de 9, molt aviat. I llavors va dir, bueno, l'únic problema... Bueno, sí, és que hemos venido un poco antes, però bueno, no t'importarà, ¿verdad, Josep? No. Diu, l'únic problema, el Duran, que és viu en aquest sentit, va dir, sí, el problema, ja veu, estem aquí d'això, hauríem de passar per darrere. No hi ha ningun problema. Això que era una baixada... Com el camí de ronda... I escolta, bueno, i la Botella més deia, ai, que ver que incómodo es esto, ai, que ver que incómodo es esto. I, o sigui, allò del pecat està a la penitència, doncs la penitència la va tenir aquí.
Molt bé, ben fet.
Tenir-lo, això, ja poses desnervis que arribin els convidats.
Molt aviat.
Mitja hora abans o una hora abans, imagina't, a les 8 del matí. Sí. Parlàvem abans de Pasqual Maragall, que el definia com...
Un nen gran,
una persona que improvisava. De fet, n'explica algunes de les anècdotes, que improvisava molt sobre la marxa. No? Per exemple, diu que el Pasqual Maragall més feliç l'ha vist a la ciutat grega d'Olímpia el mes de juny del 92. Diu que en un moment, durant els actes d'encesa de la torxa, ell se'n va anar a jugar a ping-pong.
Sí.
O com?
Va desaparèixer. Era el dia...
Sí.
No, les vestals...
Allò que fan aquella...
Cada 4 anys, sí. Sí, amb una lupa gegant i el
cosa
sol...
Cosa sagrada,
molt maco, tal... I, bueno, s'encén el foc, aquell estava feliç. I amb una d'aquestes... hi ha el primer relleu de la torxa, ja surt allà la torxa, fantàstic, i... Ell era el president del Comitè Olímpic Organitzador. Que, per cert, anècdota. Sempre els comitès organitzadors es diuen, a nivell internacional, COJO, comitè organitzador dels Jocs Olímpics. I a Barcelona van demanar, sisplau, que fos COOP, perquè és clar, això del COJO...
Ah.
Sí, sí. Bé, doncs el COOP. Ell era el president del COOP. Esclar, hi ha els presidents allà, els comitès, un tastar el president del COOP, no hi era. I aquí ell es va escapar, va sortir, va anar a agafar, tothom abraçant-se, fent-se fotos, amb la torxa i tal, amb els vestals per allà, i va agafar el seu amic Xavier Robert de Ventós, que era eurodiputat llavors, va dir, Xavier, vine, que ja veuràs el que he vist. Però se'l van portar, i al costat mateix de l'estadi, de les ruïnes de l'estadi olímpic, hi ha una petita edificació, que és com una delegació del Comitè Olímpic Internacional, una acadèmia olímpica, un petit edifici. I va, ell havia localitzat, a la tarda van allà, el dia abans, a la tarda, hi havia anat, una taula de ping-pong a darrere la barra. I li va dir en el de la... Això és rigorosament cert, perquè jo el vaig seguir amb la càmera i el van filmar, però quan va veure que el filmaven ja van plegar ràpid. Vaig veure que anava cap allà, vaig veure que estava jugant a ping-pong. Hem de celebrar, com quan érem joves, pam, 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 i es van posar a jugar. Llavors jo vaig baixar corrents a la càmera, mira, però no diguis a ningú. Clar, tothom, allò que ens mirem, els periodistes ens marquem, no?, com els ciclistes, no? Què passa? No, res. I jo pensava, hòstia, acabaran la partida? No. I sí, quan vam poder fer quatre blancs i d'això, sí. I o sigui, la seva... Per això dic que és un nen gran. No? Li va fer il·lusió anar a jugar a ping-pong a l'Acadèmia Olímpica a Olímpia el dia que l'esperava mig món per fer declaracions. No?
I després hi ha una altra anècdota que també és en aquests dies, també al ple en l'estadi Panateneu,
sí.
Ho dic bé,
sí, Panateneu.
Abans d'iniciar el periple de la torxa olímpica cap a Barcelona,
aquesta,
que el
sí.
Va sorprendre un personatge, diguéssim, important amb un discurs massa llarg i aquí es va patir pel gas
això
de la torxa.
Això ho sap, sí. L'Ambis Nicolau es deia aquest personatge. En aquell
membre
moment,
del COI, eh?
Sí, el president del Comitè Olímpic Grec. La torxa, després d'això, després de la partida de ping-pong, va fer una ronda pel Peloponès i fins que va arribar a Atenes. A Atenes, fantàstic, una pujada al Partenon, i l'endemà la torxa es va quedar al Partenon i l'endemà sortia de l'estadi Panatenaic, on es van fer els primers Jocs Grecs els Jocs Olímpics de l'etapa moderna, el 1896, i s'anava amb un vaixell que de l'armada espanyola que el va portar fins aquí. Doncs hi havia, sembla que eren 12 o 14 minuts de gas, de temps de gas a les torxes, una autonomia d'uns 12 o 14 minuts, havien dit. Bueno, hi havien calculat els discursos, etcètera. Però en aquell moment hi havia un problema polític entre Grècia i Macedònia, pel nom que encara no s'ha resolt, pel nom de Macedònia. I en l'Ambis Nicolau es va alterar allà d'això, va començar perquè parlava en grec, però ja veies que la cosa, i les masses, allò que parlàvem d'Argentina també, les masses inflamades, Macedònia, jo entenia alguna paraula, hipòcrites, i alguna paraula que són iguals, no?
Això en un discurs,
sí,
amb
sí,
el tema olímpic
sí,
al darrere.
Sí, sí, oh, és que amb el tema de l'esport la gent s'hi abona molt amb el tema polític.
Com sempre.
I, esclar, havia de parlar 3-4 minuts, i quan portava 8-10 minuts, bueno, va parar, però, esclar, ningú gosava anar a dir-li a l'autoritat grega.
Acabi.
I llavors comença el Maragall, i al Maragall ningú li havia dit res, tampoc. I comença allò, això, i llavors sí, hi havia el Josep Miquel Abad, que era el conseller delegat, la gent del cop patint, perquè deia, home, això ho estem televisant tot el món, i s'apagarà la flama, fotrem un ridícul aquí, imagineu-vos la situació,
sí,
un ridícul espantós.
Sí, fa el discurs a Maragall, s'apaga la flama, clar, no és una gran targeta de presentació.
I com sigui algú, li va dir, alcalde, que sap el foc, tal... Quan se'n va donar compte, bueno, va començar a llegir a una velocitat i els fulls volaven, feia una mica de vent, ja ni es passava, pam, 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 i al final, pam. I llavors, aquell dia també vam descobrir, tots els que estàvem allà, una cosa curiosa, que es havien equivocat i no duraven 12 o 14 minuts, sinó que duraven 16 o alguna cosa així. Dóna la flama a l'atleta que hi havia allà, que aquell ja estava d'això, que havia de fer
avisat,
una volta.
Estava avisat.
No, estava avisat a l'atleta i li van dir ni volta ni res, et surt corrent. Això és veritat, eh? I surt esprintant i al ficar-se en el túnel de l'estadi grec...
Es va apagar.
Però no ho va veure ni l'atleta que ho portava i els dos o tres que prom, ja li van substituir. Increïble, això, eh?
Sí.
Vostè diu que, de fet, en els imprevistos és on Pasqual Maragall se'n surt millor.
Home,
perquè ell és imprevisible, aleshores és una situació que domina bé.
I tant. Mira, acabo de dir aquesta. L'altra és una anècdota personal que li va tenir ganes de tenir taula, però amb els imprevistos és com millor se'n surt, perquè ell és imprevisible i és així. Era, vamos.
José Montilla diu al llibre... confirma allò que se n'havia fet tan... En fi, que s'havia caracteritzat tan vell i que s'havia fet tan... Mira, tanta paròdia, no? Que els silencis de José Montilla existeixen, que són veritat. Això vol dir que sí, que...
Impressionant. Impressionant, perquè arriba a ser violent. perquè jo explico una anècdota.
Vostè explica que se sentien més les culleretes del cafè que, que remenaven que no pas la seva veu.
Sí. No. I era una reunió que ell va demanar...
Carrer Nicaragua, no? Explica vostè.
Carrer Nicaragua, sí. Érem quatre persones i ell va demanar, bueno, un tema de... Llavors era el cap de... No ho detallaré, però era el cap de política i, bueno, que va fer unes declaracions. Ha estat molt mal cobert per TV3, quina vergonya, tal. I jo creia que no, que ho havien fet bé, no vaig dir res, va passar l'estiu. I al setembre em truca el Bolaño, era el Bolaño, el seu cap de premsa, i em diu, escolta, que el president es va equivocar. El van informar malament, el missatger, o què deia?
Sempre matem el missatger, sempre.
I escolta, que es vol fer un esmorzar de treball amb tu i tal, i disculpar-te i tal, i clar, vaig pensar, carai, tu, fantàstic, i a més aquí traurem, com si realment es vol ara fer el simpàtic, no traurem notícies aquí. Escolta, vaig allà, i no em seure, em dono la mà, tal, i comença, i bueno, abans que res volia dir-li, amb un to baixíssim, que a mi em costava, que sí, que em van informar malament, i que realment... la cobertura d'aquest congrés del PSOE, el que va guanyar el Zapatero, per cert, va estar bé. Això que hem sentit ara, silenci. Esclar, és el president, tu no pots començar a treure temes perquè hi ha la màxima autoritat de Catalunya allà. I jo, bé, doncs gràcies, president, perquè realment això no és freqüent. Sí, realment, i ell mirant, sí. I només, bueno, hi havia sort quan deia sí. Llavors et mira d'una manera que jo dic, em recordava els westerns del Sergio Leone, els duels aquells. No, però dic amb simpatia, aquest llibre està fet de bon rotllo.
És cert, és un llibre de bon rotllo.
No, ho dic de bon rotllo.
És en positiu.
És en positiu, però els fets són els fets, i mira, són vivències que m'ha tocat estar, i per això les explico. Com allò, hasta que llegó su hora, o el punyat de dòlars, aquells planos curts del pam, a l'ull... Després la cara, et mira, fa un somriure que no saps si t'està estudiant, si t'està odiant o si et sortirà. I, esclar, és el president, tampoc li pots... Jo li vaig parlar, feia poc havia tingut la seva esposa, els trigèmins. Ah, ja ha tingut uns nens, jo també he tingut una nena. Ah, bé. Sí, sota la mateixa edat. Bé. I és allò que és violentíssim. I llavors allò, bueno, el Bolaño, podríem esmorzar, president? Sí. I és aquí el moment de les el sucre, bueno, jo, sacarina, preciso en el meu cas, és que jo sentia clic, és que és violent remenar la sacarina o el sucre, perquè és que no, només se sentia allò. I esclar, si és més gent i això, mira, sempre hi ha un o altre, un que estossega, tal, però és que quatre persones, i a més una taula petita, recordo, allà a Nicarà, una taula petitíssima, i esclar, estàs 20 minuts, 25, mitja hora, no sé, a mi se'm va fer etern, al final allò que tens ganes de...
Sí,
és que no saps què fer, no saps què fer.
De marxar. Hem començat parlant del PSC-PSOE i acabarem parlant del PSC-PSOE. Vostè en el llibre diu que qui va ajudar José Montilla van ser els capitans del PSC, que són José Zaragoza, Antonio Balmón, l'Antonio Poveda i el Miquel, i en aquest cas
Iceta.
El Miquel Iceta. I ara, qui, des del seu punt de vista, qui seran els capitans que ajudin a Miquel Iceta? O sigui, l'equip de l'Iceta, el seu entorn, quin és? Són els mateixos que hem mencionat ara o són uns altres? És a dir, ell...
Balmón,
qui és el seu entorn?
Balmón, alcalde de Cornellà, mana molt, aquest mana molt. Poveda, alcalde de Sant Joan d'Espí. Núria Marín, alcaldessa de...
Hospitalet. Aquest serà l'entorn de...
És que...
No, vull dir que no vulgui fer canvis, que vulgui fer... No.
A veure, quan va haver-hi aquella votació...
Com que avui, per exemple, ha posat de president del partit...
Sí, és que ho vam explicar, l'alcalde de Lleida, l'Àngel Ros. Sí, però quan va haver-hi aquella... crisi, que cinc diputats no van votar. Clar, quatre no van votar. Una era la Rocío Martínez Sampere, aquesta ja va tornar a l'ortodòxia. Tres són... una és l'Helena, que ja ha marxat, i queden Núria Ventura i Marina Geli, que s'ho repensen, que jo crec que al setembre és possible que segueixin el camí de l'Helena, penso jo, en aquests moments. I llavors quedava l'Àngel Ros, que aquest va ser el primer que va dir, per no trencar la disciplina de vot... torno l'acte de diputat perquè el meu és ser alcalde de Lleida. Ho va fer així, i és clar, llavors és allò que dius, bueno, qui es va mullar més aquell dia? No ho dic com a crítica, és la constatació. Aquell dia qui se la va jugar més? L'Helena, o sigui, es van aixecar i van dir no.
L'Helena, Marina Geli i...
O l'Àngel Ros, que és un polític hàbil, batà, i que el que vol és ser alcalde de Lleida perquè és la seva il·lusió. Va dir, jo vull continuar sent el candidat pel PSC per l'alcaldia de Lleida, que tinc majoria absoluta. De fet, és el municipi. El que li passava a Convergència a Sant Cugat, durant uns temps que només tenien Sant Cugat, el PSC es pot trobar així aviat. I aleshores queda el nucli del Baix Llobregat, que aquests que us he comentat, i algun alcalde més, veient les tendències que les europees s'ha vist, que fins i tot Esquerra ha començat a penetrar de forma notable.
El Baix Llobregat.
De forma notable. Aleshores diuen, mira, mentre el PSOE a nivell estatal vagi malament, nosaltres no aixecarem mai cap. Per tant, ens enroquem aquí, aviam què diuen a Madrid, i quan el PSOE, perquè això és una... Cicli. La política és una nòria, vull dir, ara estic a dalt, ara estic a baix. Cíclicament, tornarà a pujar, doncs ja pujarem. Aquest, jo, pel que els inputs que m'arriben, van per aquí.
Déu-n'hi-do, una conversa fascinant, la que hem tingut amb Josep Maria Martí, cronista parlamentari i director del programa Parlament, avui que ens ha vingut a presentar aquest llibre molt recomanable per aquestes vacances, Presidents de prop. Josep Maria, moltíssim... Ah, que ens volies...
Home, no és ni de presidència ni de política, però és que, esclar, és que vaig estar uns 6 anys i pico a Madrid i vaig viure situacions... Bueno, el Parada no l'he vist quan he entrat.
Estoy aquí.
Si parlem de política, Parada, clar...
Bueno, no, a ver, hay unos políticos extraordinarios. Sánchez mismo, que ha salido ahora. Realmente, la gana de votar a socialismo.
Mira, és que vaig viure... A Madrid es viu moltes situacions... Bueno, a Madrid hi ha per tot, però a Madrid vaig viure una situació que m'agradaria comentar-vos així molt ràpidament. Final de la dècada dels 90, o sigui, fa uns 15 anys o així. Centro Cultural de la Villa, allà a la plaça de Colón, on hi ha aquella bandera immensa, sí, que l'Aznar va posat a la sota. Hi ha un teatre allà molt maco. Hi havia un ballet rus, al Llac dels Cignes, un clàssic. Jo hi era acompanyat de dues persones que es dedicaven a mitjans de comunicació, dues senyores. A la mitja part, anem al lavabo. I allò que passa, que els lavabos de senyors, d'homes, pues, hi ha una fluidesa, una cosa normal, i els de senyores hi ha unes cues espectaculars. Però la porta era la mateixa. I de la immensa cua del de senyores, de cop, de fons, veig una persona, una senyora també, que aixeca un braç ensenyant alguna cosa que a distància era impossible saber, i anava dient, soy periodista, dejen pasar. Clar, jo vaig pensar, i els que anaven amb mi, que eren periodistes, deu haver-hi algun desmaiat a dintre alguna cosa. No, és que ho feia servir per colar-se al lavabo. Hi havia una senyora gran que anava a entrar en aquell moment, la para i diu, soy periodista y tengo mucha prisa. Entra dintre. Les dues que anaven amb mi, una era de l'agència EFE, l'altra era corresponsal d'una tele autonòmica, es miren, obren la porta i la van treure. Bueno. Aleshores, clar, la resta, clar, les altres senyores es van quedar així... Però quan, clar, el que passa en aquests casos, quan era tothom cridant, i va dir, és que jo soy periodista, després us diré qui és, aviam si l'endevineu, és que jo soy periodista porque me está esperando la compañía, la ballarina, ens mira amb cara d'odi a tots, i se'n va al costat que hi havia la porta de l'escenari de darrere. Pica la porta, tothom mirant, aviam com acabava la història de la porta, i diu, aquí era el lavabo privado de la primera ballarina. Obre el que portava el material del ballet rus, un rus que no en tenia res, i l'altre, periodista, no sé què, niet, pum, i li tanca la porta. Bueno, el cachondeo que hi va haver-hi, i llavors ring, i sonaven els timbres, amb la qual ja la veies allà neguitosa. I ens les mira, a totes les dones, i els diu, sois fees. I se'n va anar. Nom de la periodista, sois fees, sí, sois fees. Nom, jo estava allà, nom de la periodista...
A veure, Parada.
Bueno, es que yo te lo podría decir, que está en Telecinco ahora mismo...
Lidia Lozano.
Pues ya está, fíjate.
Lidia Lozano. Perdoneu aquesta...
No.
Porque Chelo la conozco y no hace estas cosas, ¿eh?
Hace otras.
Bueno, ya lo sé.
Bé, perdó.
Josep Maria Martí, moltíssimes gràcies.
A vosaltres. Ha estat
un plaer.
Gràcies.
Fem res, 3 minuts de pausa i tornem. Fins ara mateix.
Gràcies.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.